Radio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 16 minuts, quan ens acostem a la història d'un establiment i, per tant, a la història de la família que l'ha tirat endavant durant tants anys, és molt probable que, a més de parlar d'un local, parlem d'un poble, parlem d'uns veïns, parlem de moltes coses a la vegada, i això és el que, passa a Can Baron. Bé, el dissabte, enmig d'aquest cap de setmana en què se succeïen tantes coses, d'una forma molt amagada, d'una forma amb molta sorpresa, familiars, amics, parroquians de Can Baron varen muntar una festa per Paco perquè es jubilava, menys aquesta la d'allò. I és clar, encara dura la sorpresa. Paco, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Això ho heu portat amb... què? Amb molta...
cura perquè no s'assabentés de res.
S'arriba a jubilar o no?
Jo crec que no.
No, eh que no?
No.
Eh que no? Malament rai, no, si jubilés?
Sí.
Sí.
Perquè és un pilar fonamental del bar i del carrer, no? Que tota la gent el coneix i si es jubila, no sé què farem sense ell.
Començarem al revés. Quina sensació té la família quan el pare allò va fent anys, quan un mira enrere en el negoci i dius, un dia, tot això ho ha fet... i ara nosaltres estem aquí i què hem de fer nosaltres?
És que ha passat tot molt ràpid, no? Això que ho saps que arribarà el dia però no li dones importància i de mica en mica ara estem de vacances perquè hem tancat com cada any per pintar tot, per mirar que tot estigui bé,
per començar el 2010,
per començar un altre any amb tot preparat. I clar, d'aquí un mes quan tornem a obrir és com que en principi no estarà. Estarà per dia però no estarà. Llavors estaré jo amb un germà i ma germana. Llavors és com que comença una nova etapa.
Sí, això pesa una mica?
Pesa una mica de responsabilitat, a veure si ho farem bé, a veure si la clientela reaccionarà bé, però bueno, nosaltres li ficarem ganes, que és l'important, i com sempre som una família que des de petits estem relacionats amb l'hostaleria,
sí.
No ens agafa de sobte. Tenim pràctica en aquest sentit.
D'acord.
Però clar, mon pare, que és la base, no sé jo com ho faré sense ell.
Jo dic perquè estem parlant molt aquests dies i el sector en parla molt dels negocis familiars, del relleu generacional, de quants negocis s'han arribat a perdre, perquè senzillament, perquè els fills ja no creuen que volen fer altres coses o que no volen seguir. Vosaltres heu fet aquest plantejament?
Sí, és que has de tindre en compte que l'hostaleria és crema massa a la gent, perquè si t'adones quan la gent té vacances, quan la gent té aquests dies de... Nosaltres perquè tanquem a Nadal i perquè no podem fer festa a l'estiu, però hi ha molts sectors de l'hostaleria que sempre tenen que treballar els dies claus. Llavors això també et carrega, ho pots fer un any, dos, però de mica en mica t'adones que no només és feina, sinó que també és un nivell de vida. És part de tu. Llavors nosaltres el que volem fer ara és... mira que això no s'acabi, mira de portar-ho el millor possible i que la gent li agradi.
I que això sigui la vostra vida.
Clar, a veure com ho fem a partir del gener.
D'acord, ens posem a l'altre costat. Hem de suposar, Paco, que el millor que li pot passar a un pare és pensar, bé, doncs, ara aquí tinc els fills i els fills seguiran això endavant, no?
Sí, bueno, aquí el que passa és que ells han criat dintre el bar, pràcticament, de petitets. Me'n recordo que el gran i el segon, el Toni, la dona anava a comprar i es quedaven a la cuina amb mi, petitets, que tenien un any amb el, diguéssim, allà caminaven, però vull dir, tenia que estar al tanto treballant. Clar, parlem d'ara pràcticament d'uns 38 anys, que l'edat que té el Paco, i el Toni 35. Pues és una cosa que et comences a rumiar, comences a treure records, i dius, bueno, molt bé, s'ha fet molt bé tot, s'ha treballat, han tingut la sort pràcticament de que la gent del poble en si, al ser d'aquí pràcticament, doncs ha respon molt bé, vull dir que s'ha trobat molt a gust, i sempre hem tingut nosaltres el sistema de treballar una petita, diguéssim, dedicadesa al client, que sigui una tapeta de so, que sigui una banderilleta, i al client això li agrada. Hi ha molts que diuen, no, Paco, no em posis això perquè he sopat o he dinat tard, vale, no passa res. I tot això va agafant clients, va agafar amistats, la gent. Per això, casualment, la festa que vam fer el dissabte, jo no m'ho esperava. Jo pensava que, si era normal, vull dir una cosa que, mira, em retiro, estan aquí la meva família,
mateix, vinga.
I vinc endavant, però no. Va ser una cosa que jo encara no l'he superat, perquè l'únic que faltava aquí era la direcció del poble, diguéssim, l'alcalde, el Jordi Vallès, o algun de Sitges. Perquè és que no és que vi, amb el fred que fotia, un fred de massa que fotia, la gent al carrer, a tope, la gent que no podia entrar, que a mi em sortia greu perquè jo estava allà, i estava en aquell moment, estava encongit de pensar, bueno, però què ha passat aquí? Que no m'ho esperava pas.
I entre altres coses, perquè en Paco, com molts altres que s'ha passat la vida treballant, no està acostumat a aquestes coses.
No.
A que vinguin homenatges d'aquests o vinguin sorpreses d'aquestes.
Jo sabia alguna coseta, però alguna. Pràcticament no m'esperava això.
No.
Tal com va
sabia
anar
que passaria alguna cosa, però
sí,
no aquesta.
Sí.
No aquesta. La història del Barberón, quan comença, Paco?
Va començar el 68. 1968.
Què feia aleshores?
Jo vaig treballar, a l'Hotel Sitges. Quan estava a l'Hotel Sitges,
el mateix carrer,
vaig començar d'aprenent de camarer.
D'acord.
Sí, hi havia una gama de gent d'aquí del poble que treballaven allà.
Perquè en Paco volia dedicar-se a això?
Sí.
O això va ser una...
No, jo ja tenia la idea quan tenia 12 o 13 anys.
Sí.
Que vaig començar, quan pregava del col·legi, a repartir carn amb una bicicleta amb la Juaneta.
Sí.
Estàs al cas, sí. La Juaneta, que vivia allà on estava el Félix ara.
Sí.
Mira,
mare,
si parlo d'anys.
Mare de Déu.
I tot això va anar, bueno, i...
És a dir, que era una feina que t'agradava.
Sí.
No a part ja per viure d'això, sinó que t'agradava la feina.
M'agrada tindre un bar.
D'acord.
Un bar perquè jo tenia la...
O sigui, bueno, que la història va començar a l'Hotel Sitges.
Sí, i d'allà doncs, vaig anar a treballar a l'Hotel Rivera, que vaig estar treballant 2 anys allà, i d'allà hi havia un amic meu, que era un tal Enric Jué, que al costat, on te vic jo ara,
sí,
era la caseta que tenien ells.
D'acord.
Que tenia una bodegueta petita. I aquella bodegueta, un dia vaig per allà, jo tenia, doncs, 22 o 23 anys, clar, estem parlant de...
Estem parlant d'abans de moltes coses,
sí,
eh?
I em diu, mira, Paco, perquè a mi la majoria em diu Paco, la majoria em diu Barón, diu, mira, jo ara em vull retirar. Bueno...
Què fem?
I què fem? Què no fem? I jo, en aquell moment, dic, jo tinc que acabar la temporada. Però diu, i aquí al costat, hi ha un bar, que era d'un senyor tal Teruel, de Castelldefel, que el diu que el deixa perquè s'ha fet gran, el nebot que d'aquí no està pel negoci, tomba que gira, aleshores, dic, bueno, em dones l'adreça, per favor? I sí, m'apunta l'adreça, agafo el tren... que aquella època els trens passaven quan volien, i em vaig a Castelldefel.
Sí, a parlar amb aquest senyor.
A parlar amb aquest senyor, i em presento i tal. Diu, home, mira, jo estava pagant moltes cosetes que tenia, perquè en aquella època els van donar en préstec, no donaven res. Parlem de 35 o 38 anys o més. I sí, es van posar d'acord, em va oferir el traspàs. Dic, mira, jo no li puc pagar aquest traspàs, perquè jo sóc jove, acabo pràcticament de casar-me i no tinc calés. I aleshores em diu el tio, diu, bueno, no t'amoïnis, farem com tu diguis, Paco. El que fem, em sembla que aquella època valia una pesseta o 50 cèntims, no me'n recordo bé, de veritat. I sí, s'hi van quedar d'acord, m'ho vaig quedar... Van començar les obres...
O sigui que en Paco va saber convèncer...
No, jo anava ja...
Però em refereixo que amb una edat, amb 22 anys...
Bueno, tenia el meu pare darrere també...
D'acord...
Tenia el meu pare...
És a dir, entre en Paco
diu...
i el seu pare van convèncer...
Sí, em va dir,
senyor.
Bueno, Paco, diu, això és un noi jove, vigila, que tomba, que gira...
Que això són paraules
sí,
majores...
I aleshores, pues sí, l'home pues, em va apujar, està últimament que anava allà, se sentava amb mi, si tenia que anar a buscar qualsevol tonteria anava l'home.
D'acord, però és a dir, amb aquest, amb l'avalador del pare, el traspàs es va fer?
Sí, sí, es van fer aconseguir el traspàs i aleshores al cap d'un parell d'anys va ser quan Enric Jué em va dir que volia deixar la bodegueta, que ja no podia. I jo no vaig posar en marxa la bodega, diguéssim, perquè no podia amb el bar, dic, esperem. I sí, sí, aleshores doncs ja, una vegada que va passar el temps, vam parlar-hi amb la seva mare, que vivia al carrer Nou, l'Antonio i l'Enric vivia al carrer Nou, i sí, van quedar d'acord, ho vaig comprar, i tot això així com una formigueta, anar treballant i anar pagant, anar treballant, anar pagant, i així ha anat tota la història, més o menys, del bar. El que passa que aquí jo he tingut sempre el poble, l'he tingut amb un estàndard, diguéssim. Primera, perquè nosaltres ho hem passat bastant fotut. Aquella època jo tenia els 5 nens petits i treballat, i podien tancar a les 3 de la nit.
Sí.
I a les 8 em tenia que aixecar per a les 8 i mitja obrir el bar. El dia que anava a comprar a Vilanova, tenien que anar a les 6 del matí a Vilanova. Bueno, però és un drama, això estaria explicant hasta demà.
Sí, sí, però això, Paco, ja no s'estila, eh?
No, no, no. La gent d'avui dia, n'hi han quedat alguns de la meva època, que molts pobrets, per així per bé, han marxat.
Sí.
Han marxat.
Sí.
I, bueno, si tens la sort, perquè un barman, un camarer, tens que tindre les ganes d'aguantar-te de moltes coses. D'estar darrere un tabler, tens que tindre una visió, que un jutge, bueno, sí, sí. No es pot explicar.
D'acord.
I la gent, clar, pensa que darrere una barra, no, cuidado, no pots dir, ni pots fer, no pots en aquell moment dir, no.
Sí, amossegar-te la llengua.
La llengua, bueno, llarg, és una cosa que...
Ho preguntava perquè, a distància, jo no sé si un mateix pensa, quin munt d'hores, quin munt de vida que he dedicat jo a... Aquesta il·lusió meva, allò, podia ser una il·lusió al bar, però aquesta il·lusió s'ha menjat totes les hores de la vida.
No he acabat al fons del mar, perquè la idea meva i la garres meva és dir, jo estic aquí i aguantarem. Però bueno, no és que jo em retiri ara tampoc.
No, està clar.
La meva vida ha sigut sempre al bar, tota la vida. I jo, clar, tinc un nano que aquest també està enamorat del seu bar, que és el Barón de Nit, que s'ha fet al carrer Europa. Pobret, el que passa que allà és un punt molt delicat en el sentit que la gent té que anar expressament allà. Passen de llarg i té que anar. Aquest també és un home que tots pateixen perquè li agraden, però aquest és únic, que és també, dona lo seu, aguantar, papa, que jo, papa, dic, tu aguanta, simpatia amb la gent, agradable, que la gent... Pensin que no passa res i per dintre va tot el que va per dintre.
D'acord. Primera lliçó, doncs. Buscar, què? El lloc adequat.
Bueno,
perquè en Paco dirà, sobretot has de trobar un lloc
que la gent
t'hi passi més o menys.
Passa més hora. Bueno, que aquella època no hi havia res, ni el Citalco,
no hi havia res.
No hi havia res al carrer Sant Francesc.
Bueno, però estem parlant d'una època de què? Del turisme?
El turisme va començar a vindre aquí, a Sitges, el 1952, va començar a donar guerra ja, guerra. I clar, jo d'aquella època doncs, tinc clients que ja venen els nets
dels clients d'aquella època.
Venien, i aleshores ha sigut una història que jo estrangers, avui mateix ha agafat el Jordi 7 o 8 Christmas que cada dia tenim perquè...
Deixen, no?
Sí.
Esclar, en aquell moment en Paco devia pensar, posaré un bar i això anirà bé,
sí,
perquè
sí,
Sitges,
sí.
Diguem-ne, hi ha moviment, no?
No, clar, aquí Sitges s'han muntat molts bars, han marxat, han fet molt bé l'hostaleria cara al públic, que això de passar-se amb els preus, i això no pot ser.
D'acord, anem per parts. Què preocupava en un primer moment? Quan en Paco va obrir el bar... Què pensava? A veure què oferiré, o quins plats oferiré, o quin preu posaré, o què és el que preocupava més?
No, jo tenia la idea, en aquella època, de posar uns preus més baixets, no molt, d'aquella època que estava la bodega en Juan Ramon, la vinya, perquè la vinya pràcticament, sí, va durar, però sempre ha tingut gent de fora. La gent, tot el que no sigui un home que sigui el dueño, que estigui davant del taulell, diguéssim, atendre la gent... És molt. Ara, si tens camarers o tens una gent com ara que Sitges vas a algun restaurant o vas a algun bar i veus que tots són de fora, tenen el dret,
sí,
pobret,
sí, sí,
de treballar,
sí, sí,
guanyar-se la vida, però no és el mateix.
D'acord, vols dir que a la gent li agrada molt aquesta, aquesta connexió, aquesta vivència,
sí, sí,
amb el,
sí,
amb el,
sí,
propietari, sí, amb els cambrers, Jordi, és així, això?
Sí.
Sí.
Sí. Sí, perquè a vegades, jo per exemple, els meus amics a vegades, quan van amb mi estan com que no volen vindre, perquè anem pels carrers i com si no em paren 20 persones per saludar-me, yeah, o per preguntar-me per uns pares o,
yeah, Jordi,
o per la meva família, yeah, com... Llavors també és, és normal, no?, perquè vius en un poble, però el que diu mon pare és veritat, tens que estar cara al públic les 24 hores, diguem. I més nosaltres, que és una família que és, des de petits estem a l'hostaleria.
Mm-hmm. I per tant, mossegar-se la llengua quan convé...
A vegades t'has de mossegar la llengua moltes vegades.
D'acord. O sigui, aquesta lliçó de fa 40 anys enrere serveix ara,
sí,
igualment.
Igual.
Igualment. Encara que haguem canviat en moltes coses,
sí,
però serveix ara igualment. Sí. Segona, els preus una miqueta més, és a dir, allò pensar, bueno, començo, anem a posar uns preus,
sí,
raonables.
Sí, un palet.
És molt important el preu, Paco?
Sí, sí, és molt important perquè la gent... I més ara... que estem passant una crisi bastant forta. Hi ha molts que s'han aprofitat també dels preus, alguns que... Jo pràcticament fa 2 anys que els preus no els he tocat, perquè he dit, amb això podem anar tirant.
D'acord.
I ara hi ha gent que en aquests 2 anys potser han pujat una miqueta, o bé perquè tenen que pagar molts camarers, o bé perquè volen guanyar més...
Mm.
Però jo tinc la visió que he tingut sempre, ha sigut una visió que el client en si... estigui content i dic, coi, val la pena, perquè d'anar a prendre una cervesa allà que val tant aquí que val això, doncs vinc aquí. Són els clients nous que fas, que tens que mirar el que està darrere, ja veu, oh, jo vinc per aquí, però
ja, jo vinc de tenir aquella vista. Molt.
Clar.
D'acord, perquè com es fidelitza un client? Aquell primer client que arriba, bé, com el mantens,
sí,
al llarg del
el
temps?
Quan arriba, doncs el primer que... Si ell no diu res, com hi ha molts que entren així, com m'entens, hola, bon dia, digui'm, pues, jo voldria, no, no, vostè digui, què vol, una... Sí, voldria un entrepà, per a l'entrepà d'això, això, això, molt bé. Si vol que li faci d'això, calentet, o, bueno, una coseta que, tu ja veus, del modo que se va expressant, tu ja li tens que atacar per dir, vull que mengi això o vull que mengi l'altre, que estiguin contents. I bé, ja el fas i veus que quan el moment un client, que molta gent no sap això, ni molts professionals, quan un client entra a un bar i no deixa res de bote, però ha quedat, no ha quedat molt content.
Vaja.
No, no content. Ara, si entra un senyor i, hola, i diu, fèiem un carajillet o fèiem un cafè, un té, el que sigui, i a l'hora de pagar, paga, i et deixa 10 cèntims, ja,
que
ja
sigui,
no, que sigui un cèntim.
Sí.
Ha marxat bastant bé, contentet, però bueno.
Això tampoc ha canviat?
Això
és un bon termòmetre o no?
Sí, també, també, sí, també, però hi ha molts puestos que no agraeixin res, i si deixen 5 cèntims, o 10, o 20, el que sigui,
mm-hmm,
és igual que deixi un cèntim, que deixi 20.
D'acord, i això s'estila més en les persones grans o en les persones joves?
No, joves també n'hi ha
joves
molt,
també,
molt educats i molt simpàtics. Ara, la gent jove, és clar, no té tants recursos per dir... La propina, si té que deixar 20 cèntims, mm-hmm, o 10 cèntims, 10 d'aquí, 10 d'allà, al cap de la nit, pues és 1 euro, diguéssim. I això també s'ho miren molt.
D'acord, en Jordi assenteix, perquè el públic jove és molt diferent. Que el,
sí,
que el...
home, sí, és que hi ha molts que no arriben ni a 1000 euristes ara mateix.
D'acord.
Amb el tema de la crisi. Però és veritat, això... Jo, per exemple, jo una cosa que tinc molt clar és que tinc que tractar igual una persona que demani un cafè a una persona que demani... 3 entrepans,
sí,
5
que,
cerveses...
D'acord, que faci despesa...
Perquè,
no.
Sí, perquè realment ells passen un temps en el nostre negoci i tenen que tindre el mateix... Li tinc que donar el mateix respecte a aquesta persona que a un altre client. Llavors això s'agraeix. I jo, per exemple, que sóc una persona que també m'agrada molt anar a fer fora el cafè,
mm-hmm,
per desconnectar també...
Ja, no, ja m'ho suposo.
Pues, també, per exemple, m'agrada que em tractin bé en aquest sentit. I és veritat el que diu mon pare, quan deixes... Jo sóc molt de deixar propina. Encara que siguin 20 cèntims, 10 cèntims. A vegades els meus col·legues diuen, però què fas?
Què fas? Pues,
no, no, això tenim per després. Però no, però en aquest sentit, és veritat.
Segona...
Més o menys es manté.
Ah, segona lliçó que pot ser una obvietat. A la gent li agrada que la tractin bé.
Sí, sí, tota la gent li agrada.
Sense excessos, però a tots ens agrada,
sí,
que ens tractin bé.
Ah, hi ha el sistema aquest de treballar la gent de fora, que al no tindre educació d'hostaleria, arriben allà, et deixen la cervesa, et deixen tot de qualsevol. T'ho deixen allà, pam. Ara, si tu veus que un client, diguéssim, li agrada que li serveixin la cervesa, no costa res agafar, pam, li poses, i amb el seu d'això, bueno, i queden més contents, estan més, no sé, si troben més a gust.
Em va aconseguir, però, l'educació de l'hostaleria, però això, on t'ho van ensenyar, Paco?
Hombre, a mi m'ho van ser la Universitat de la Vida. Aquí està, és el més important que hi ha. Reconeixo que una persona en si, si t'hi agrada un ofici, tens que mirar tots els detalls del client, i estar cara al client val molt, 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 molt. Però, clar, aquí ve també el següent, que tampoc no un camarer o un dueño no pot ser una paparra en sobre dels clients. No, no, és veritat, això és que jo he anat a diversos bars perquè m'agrada, i el que diu el Jordi, m'agrada a vegades anem a almorzar junts perquè m'agrada sempre els he portat
i anar a mirar a veure què passa.
A Vilanova, aquí, a Vilafranca, amb el cotxe, quan eren petits venien tots amb mi, i encara ho fem. Demà tenim un dinar, bueno, un almorzar dinar, sí, al bar de la plaça de Vilanova.
D'acord.
Que allà està el Gavi, està el seu gendre, la dona del gendre, bueno, total que anirem allà, perquè m'agrada ara que tenim aquests dies de vacances.
Aprofitar,
com sempre, cada any ho fem, això.
Però ho dius en el sentit, en Paco ha estat un autodidacte que ha après a base de l'experiència.
Sí, clar, tot això requereix una experiència de la vida, de molt, molt sacrifici, perquè igual que els estrangers són molt delicats, i l'estranger, que jo li vaig dir l'any passat a molts, mira, l'any que ve, alguns t'aproraven. I què farem, ara? Dic, home, queda aquí el rendeus i estaré per aquí, perquè ells, pobrets, estaven espantadíssims, perquè és que són molts anys. I el que és la clientela, jo no he fet la clientela d'estrangers, ells me l'han fet amb mi, perquè, casualment, perquè s'han tratat magnífic, s'han tratat la mar de bé, quan m'han marxat de vacances a la seva terra, diguéssim, a França, alemans o ingressos, sempre han tingut un detallet de regalar-li una botelleta de vi, que és molt bonic això, o cava, depèn. Pues ells s'ho han agafat amb una
pressi,
i m'han vingut molta gent de fora, de França o d'Alemanya, italians, ingressos, m'han vingut amb una targeta recomanada de fulano de tal. Coi, i han quedat parats, perquè ells mateix m'han fet a mi la clientela.
Ara que estàvem amb això dels clients, què passa quan un client s'enfada?
Pues bueno, treu tot el que té a dintre, de nervis, perquè potser ve enfadat de casa seva, i clar, jo li tinc que dir, pues mira, això que t'ha sortit malament, o el carajillo l'han trobat potser una miqueta fluixet, que no té importància, però jo et faig un altre més bo. Que aquest és amb les preses, m'ha passat una mica l'aigua, la cafetera és automàtica, per si no, si d'això, si diu, fer-me el curt del cafè, pues ja passa una miqueta i ja no és el mateix.
D'acord.
Pues, el gent se'n fot un de nou, més fort, més carregat de tot. Home, aquest sí que està bo.
I al final, és a dir, intentar reconduir sempre les situacions, clar, perquè clar, el client surti content sempre.
Però és que ja em poso, jo m'he trobat, jo no m'he trobat, que he estat aquest moment en un bar de Sitges o a Vilanova, i ha sortit el carajillo una mica d'agulat, i diu, escolta, Joan, aquest carajillo no està bo. Com que no està bo aquest carajillo? Ja està, ja la tens. No val la pena.
No val la pena discutir-se.
No val la pena.
Quan un es dedica a l'hostaleria, tota la família es dedica a l'hostaleria, no?
Quasi tota.
Quasi tota.
Els que tenen bitllets poden tindre el gust d'estar a l'hostaleria
per afició, i clar, però els que no en tenen, no.
Però el que no en té i té una família gran, té que lluitar, té que mirar, té que conservar aquella clientela que té, i tot això va fent màquina.
T'ho pregunto perquè com es viu això? Esclar, es comença un negoci, com ho viu l'esposa, com ho viuen els fills quan comencen a créixer, com es viu?
Tots liats. Liats en el sentit de que tots al bar ja arrastren tota la família.
Això és bo?
Per una part, no és bo, perquè amb el treball, quan estàs treballant i estan obligats tots treballant aquí, allí, acá, aleshores, què passa? Pues la família, hi ha nervis. A l'hora de dinar, sentem a la taula tots i ja els nervis ja van canviant i ja es relaxen. I el pare o la mare, depèn,
sí,
doncs diu, va, això ha sigut un moment de nervis, ha sigut un moment d'això, un moment de l'altre, però a la nit tot queda igual.
Tot queda igual.
Queda igual.
Ho dic per si, com comentava en Jordi al principi, com en Paco pot dir, com tantes persones de l'hostaleria, aquesta és una vida molt sacrificada,
sí, molt,
que demana molt a la família, hem de
suposar. Sí, a la família, no? Sobretot.
Perquè, esclar, no poder sortir tant, no poder anar de viatge tant com es voldria, no poder, no,
no
sé què.
No, sobretot.
Tot això hem de suposar que en la vida quotidiana, clar, ha de pesar bastant.
És molt, no?, dur, per això hi ha gent que, amb molta il·lusió, pobrets, munten un negoci, com jo en coneixo ara fa poc, que hi han deixat dos negocis perquè l'home s'ha trobat que no podia, no podia, en el sentit que no podia respondre a la gent, nervis, la dona, els crios, i en bars d'aquests que fa poc s'han tret diversos bars d'aquí Sitges.
Mm-hmm. Les tapes estan de moda?
Sí.
Bueno, sí.
Ho han estat sempre?
Les tapes, sí. El que les fa, que era la meva senyora que m'ha ajudat molt, i en canvi jo he fet tot el que és assumpte de bocates, sí, de tot això, la cuina, sí. I la meva dona ha fet plats molt macos, sipi amb patates, callos, musclos sobretot, que allà el musclo sempre és l'etapa ideal, mariner, vinagreta, que a la gent li agrada molt, les, bueno, moltes cosetes, mm-hmm, del que és això.
Però això sempre ha funcionat.
Sí, sí.
O hi ha,
sí,
hagut,
sí,
moments, sí, en què les tapes, ho dic perquè, bueno, clar, ha passat de tot aquí,
el,
no?
El dueño en si, el que porta el negoci, té que veure la sortida que té les tapes, la sortida que té amb el sentit de coi, això ha fracassat, què passa aquí? A veure, per què ha fracassat això? I comences a rumiar, perquè s'han tirat més per aquesta, aquesta i aquesta.
T'ha passat alguna vegada això?
Sí, m'ha passat alguna
en
vegada.
En alguna etapa que diguis, això,
i una,
això no
i
va.
I era una etapa exquisita.
Quina?
Pues les empanadilles, per exemple, surten molt, però hi ha algun dia que no han sortit. I comences a rumiar.
I dius, què ha passat aquí?
Què ha passat? És el que jo dic. Després tenen la cachufeta arrebossada, que és molt bona també, que abans de sortir ja estan vengudes.
Les carxofes rebossades?
Sí, sí. Per una cachufeta primeta,
sí, sí,
passat amb bou, molt, una coseta ben, uh-huh, feta, i boníssima, sobretot. I, esclar, és això, i a vegades hi ha tapes que fas, i va temporades també, va temporades. Temporada, depèn del client que tens, li agrada més. Per exemple, els xampinyons, a la llimona, que són molt bons. Hi ha molts que diuen, ui, el xampinyó de la llimona que porta? Dic, no, no.
Xampinyons, senyor.
Porta el que té que portar i se'ns acabó. Bueno, i això teníem explicant demà...
Ho dic per si un sempre de, no sé si presentar nous gustos, noves tapes, si el client vol coses noves o vol aquelles,
no,
de o sap bé allà perquè sap que allà trobarà.
Nosaltres som més bé clàssics. Perquè, per exemple, molta gent em demanen el que diu un pan amb musclos o empanadilles,
sí,
també,
sí,
i em diuen, és que jo ho he intentat fer a casa i no queda igual. I jo, pues no sé, això fa ma mare, ja li preguntaré. I potser quan ho intenti fer jo, tampoc em quedaria igual.
D'acord.
Saps la coberta? També són anys d'experiència, ma mare sap perfecte, no necessita ni rellotge ni res, ho fica, calcula, tal, ho treu.
Amb els ulls tancats surten.
Sí, hi ha molta gent que ve expressament per algunes tapes, que potser... venen al matí i es demana una cervesa, em diu, però quan sortirà això? I jo, pues mitja horeta, i trigarà molt, però sortirà, no? I jo, sí, però t'has d'esperar.
Perquè algú de vosaltres s'ha ficat a la cuina a fer el que fa la mare? Mm. I a veure com li surt?
Bueno, ho he intentat.
He intentat?
Sí.
I què ha passat?
Bueno, que s'ha cremat, bàsicament. No, però ara a partir del gener, clar, ma mare en principi també va anar al PAC, es retira també, amb un pare.
Mm-hmm.
Clar, però jo amb un germà i ma germana, que ho portarem ara, tenim que fer com un curs intensiu amb ma mare,
de
dir a veure com es fa això i estar atents, perquè és important, perquè, mm-hmm, el client li agradi i no noti la diferència.
D'acord. Els més grans pensaran, Paco, que un matrimoni, si aguanta un negoci, és que ho aguanta tot.
Tot. Jo he aguantat molt, però la meva dona pobreta ha aguantat més que jo. Més que jo. Perquè el que ha fet la meva dona ha sigut lo no de más, dintre en cubilles,
uh-huh,
no de más, perquè portar els nens a col·legi, quan ja eren grandets el Paco i Toni s'anaven ja solet, tenien 12 anyets,
sí,
perquè anàvem aquí a la vila,
sí,
i després ja acompanyaven les seves germanes, després acompanyaven les seves germanes al Jordi, i tot és una
cadena que, seguint,
un moment, no? Que és trist, però vull dir, ha sigut així, gràcies a Déu. El rem principal no han caigut malalts, que era un...
fa patir això.
Sí, jo sempre, jo tindria més coses de les que tinc, per tindre la meva canalla com l'ha tingut sempre a sobre, l'ha tingut, diguéssim, el poder meu, que no els podia deixar mai sols, perquè la cantonada
del carrer Sant Gaudenci i carrer Sant Francesc
era meva pràcticament. Si no vaig anar al banc per un tal d'això, pobret, el Guirro, Cisco Guirro,
sí,
estàs al cas?
Sí.
El Cisco Guirro va vindre a Barón i l'Anna, que era la seva dona,
sí,
diu: Barón, vinent a almorzar allà, estem parlant de fa 35 anys, no, potser més, sí, uns 35 o 36 anys, mira, vull això, que era en aquell temps, eren diners, però ara era una misèria.
Ja, sí, sí, però en aquell temps era un dineral.
I bé, dic, bueno, i jo li vaig dir a l'Emília, a la meva senyora, dic: què fem? Què fem, què no fem? Dic: mira, Emília, estem pagant el traspàs del bar nostre. Tenim quatre crios, encara el Jordi no havia nascut. Què vols fer? Oh, i em demanava, diu: dormis millor, ara,
sí,
i el millor, que volia un millor i mig.
D'acord.
Diu: me'l dones com tu vulguis.
Això fa 36 anys enrere.
36 anys. I jo, clar, dic: no, no, Paco. I mira que em va sortir greu. El que passa que dic: ara es fotrà un tio aquí un altre bar i em tocarà punyeta. Dic: però és igual. Ja no pensava, jo pensava en la canalla meva.
D'acord.
I no. Va vindre un senyor a presentar-se amb mi, que jo ja el coneixia d'antemano, que era en Jornet, que va morir fa poc.
Sí, en Josep Maria.
En Josep Maria.
Que va posar el quiosc a la cantonada.
Sí, a la cantonada. Diu, bé, i vaig dir: bueno, és igual, ja està. Ja m'havia passat aquests nervis que tenia. I estava més tranquil. I així va anar la cantonada aquesta.
D'acord. Hi ha hagut molts moments difícils, Paco?
Sí, he tingut molt forts, perquè vaig agafar un refredat bastant fort i vaig estar a base d'antibiòtiques i pastilles i aguantar-me, perquè no podia deixar de treballar, perquè els pagos que tenia eren petits, però eren pagos a aquella època, i aguantant amb febre, aguantant amb tot, que això és una història que no li volia recomanar a ningú.
Ho preguntava perquè ara que es parla tant de la crisi i dels esforços i dels sacrificis, sí, si a vegades persones com en Paco de la seva generació miren enrere i diuen: nosaltres sí que vam passar aquí.
Sí, sí,
que d'això. És a dir, que ara molta gent ho pot passar malament, per descomptat que sí,
sí, clar,
però
clar,
que també en la vostra època ho veu passar molt malament en algunes ocasions.
Molt malament. Bueno, el que passa, clar, veus, mires enrere i veus que et vas aguantant, vas tirant, vas
que vas fent, que vas fent.
Aquesta satisfacció et dona més ànims, més força encara.
I els clients, suposo que també, no?
També, clar.
Que hi ha clients, coses que no es paguen en diners, que no, són els clients agraïts i contents.
I els clients que han tingut durant tots aquests anys i els que tenim ara, magnífics, t'han apoyat en tot el sentit de... Que vull dir que no han marxat, han vist que d'això... I ha anat aguantant,
Ho preguntava, la qüestió de l'espòs i de la família, perquè cada vegada quan aquí hem parlat, els que recorden el pati ho recorden com una història familiar.
Sí.
Els que recorden la bodega Juan Ramon ho recorden com una història familiar.
Sí, 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 sí.
Els que recorden el Cable com una història familiar. També. Can Barón com una història familiar.
Sí, però és que el més bo, el Cable, abans estava al carrer on estava la discoteca, no sé si tu no l'has pogut conèixer, estava a dalt de tot, aquí el carrer Tachi.
Sí.
Carrer Tachi és...
El carrer Tachi?
No, el carrer Tachi ja no. El carrer aquest que hi ha pujant cap al Retiro, que no té sortida.
Àngel Vidal, no.
No, és un que no té sortida.
Sí, ja sé que... Aquell carreró que
hi ha... Carreró
que hi ha.
Doncs pues enfrente mateix, aquella època, que jo era petitet, tenia 7 o 8 anys,
sí,
que jo anava a buscar a vegades el meu pare ja, perquè ja es fotien reunions de tot... Hi havia el Cabre vell, que el portava el pare del Cisco,
sí,
i del Jaume.
Sí.
Pues allà, entraves, la barra quedava a l'esquerra, i a dalt hi havia tres escaletes, fins me'n recordo de tot, hi havia una de sota de billar, i un pomorín hi havia també allà dalt.
Sí, ho preguntava per això, perquè tot són històries familiars, de famílies que s'han sacrificat,
sí, ui,
pel negoci, que han viscut pel negoci, no? Com es neix en una casa on tothom treballa a tota hora?
Home, jo com he sigut el petit, quan ja
tothom ja treballava,
no? Tots col·locat al bar. No, però jo, per exemple, he vist fotos, i això és el típic, que comences a endreçar l'habitació i trobes fotos i fotos, i he trobat fotos meves de quan tenia 10 anyets i estava darrere la barra amb un got i com que l'estava jugant. I jo la gent ni me'n recordava. Llavors el que vull dir-te és que et sacrifiques, però també és bonic. en aquest sentit. Jo, per exemple, quan tenia classes ja anava a l'institut, o quan era més petit, i els meus amics tenien vacances a l'estiu o per Setmana Santa, jo sempre treballava. Llavors ja això també et fa una mica madurar més ràpid de lo normal.
D'acord. Aquella responsabilitat que un agafa perquè sap que ha de complir amb el...
Clar, i també el que m'ha ensenyat molt el món de l'hostaleria és que encara que tinguis un mal dia tens que estar al 100% i donar una bona cara, una bona imatge, perquè els clients no tenen cap culpa en aquest sentit de que tu tinguis un problema o que passis un mal dia. Tens que donar el 100% de cara a clientela.
Vaja, com els que surten a l'escenari d'un teatre.
Sí,
com els
una mica ficar-te la careta.
Una mica ficar-te la careta.
Sí, a vegades no pots perquè...
Perquè tots som humans,
sigui,
no?
Però s'intenta fer el millor possible.
En algun moment veu pensar, Paco i la teva esposa, que els fills es dedicarien a això, o que potser no s'hi dedicarien, o que potser...
Bueno, què? aquí està l'interrogant aquest de que...
Tanta gent que ho ha pensat,
sí,
això,
a Sitges, eh? I els dos nanos grans tenien un treball molt maco, el gran, diguéssim, perquè estava a Correus, va fer les oposicions a Correus, va provar, clar, i jo em trobava que tenia encara la canalla bastant petita,
sí,
i va pensar, bueno, jo no puc deixar el meu pare ara. Això és una tradició, no puc deixar el meu pare sol, i clar, això, doncs, a l'estiu de gent estrangers, no sé si algú es considera algun dia de passar per allà, com estava aquella època, sí, i va deixar Correus. I el Toni va començar també amb mi, i als 18 anys, papa, vull prendre alguna cosa més de l'hostaleria i vull anar a fer de barman a l'Hotel Galeón. I va estar un parell d'anys de barman a l'Hotel Galeón. I després, al cap de 2 anys o 3, ja va agafar el seu bar de Vilanova, el Melody Bar. Un bar molt maco, preciós.
O sigui, va voler establir-se pel seu compte, també.
Sí, papa, què et sembla? Dic, bueno, perquè ara està el Paco i jo estem... El Jordi venia darrere allà, i va endavant, tira endavant.
D'acord.
I li va anar molt bé allà. El que cap, clar, el vindre que va aquí, que la seva dona vivia aquí a l'Oasis, amb els pares, va trucar de ficar-se, que vas ficar-se amb el bar aquest, que té ara el Baron de Nit, al carrer Europa, i clar, això costa molt, perquè ara ja tenia gastos, té 2 nens petits, és molt jove... I la veritat, en camp, moltes vegades m'ha dit, sí, papa, quina llàstima. El que passa que jo li vaig dir, Toni, el bar de Vilanova no es deixa. Fes una permuta, diguéssim, li deixes amb aquests 2 nois que volen portar el bar per 2 anys. I els 2 anys, si et va malament, el tornes a recuperar. Oh, que aquí, que allà... Total, que s'ha fet aquesta operació.
Sí.
Que ara li queda un any, perquè l'any passat, per aquestes fetges, vam obrir.
Sí.
Te'n recordes, Jordi? I bé, i ara, clar, allà comptava amb una base d'oci de per anar tirant
està
i treballar
clar,
bé. I aquí, doncs... Pues,
és un moment difícil,
molt
també.
Molt difícil.
És un
va
moment
agafar
difícil.
La crisi, ho va agafar tot l'home. I sí, jo crec que hi haurà dies que haurà... Jo pensava, igual que quan jo vaig començar, que tinc nens petits, ell també, l'home, pues, estarà passant el seu.
Què tens aquella certa sensació que la història...
Que era jo. Per
sí?
això no li faig...
D'acord. És a dir, per això el consell és aguanta.
Clar. I ara, quan passi el temps, a veure què farà. Per recuperar... És el que no volia vindre de nit cada dia de Vilanova, aquí.
És clar, com és molt normal. I però a veure si el secret d'aquesta professió serà aguantar.
Sí, home, clar, aguantar sempre quan li veuràs
el cap. En Jordi també diu que sí. Sempre i quan vegis, sí, puguis treure una mica el cap, el secret cap, està,
sí, jo crec
està
que sí.
aguantar. És un moment difícil, ara.
Molt.
A veure, per què? I com ho veieu la gent d'una altra generació?
Però en general, en tot, perquè jo tinc amics meus que acaben d'acabar la carrera mateix i no troben feina. Però no troben feina, ja no de lo seu, sinó no troben feina, per exemple, per l'hostaleria. Perquè, no sé, i això que és gent que és molt preparada, té una carrera... Tinc una amiga meva, per exemple, que ha estudiat publicitat i ara està treballant a Barcelona fent la campanya dels torrons.
D'acord.
Que està molt bé, no?
Sí, però segurament no, però segurament no era l'expectativa que ella podia
no,
tenir.
No, però clar, ella s'esperava trobar feina a lo seu i és molt difícil ara mateix trobar feina.
Ho dic per si, i tornant a l'inici, és cert que els joves veuen en l'hostaleria un món molt sacrificat, també.
Sí, és molt sacrificat, però també veuen a vegades com una via ràpida
de
guanyar diners.
D'acord.
Perquè hi ha molta gent que està tot l'any estudiant i als estius està treballant només a l'hostaleria. També l'estiu no és com tot l'any, no? Pots sacrificar-te i treballar més hores i llavors sí que es veu recompensat de manera econòmica. però ara mateix està tot molt malament.
Ho pregunto per si això és una qüestió de vocació.
Jo crec que sí.
Sí?
Sí. Perquè jo fins i tot he estat... Jo vaig marxar gairebé 2 anys a l'estranger. Acabo d'arribar fa 5 mesos.
Uh-huh.
Per lo del bar i tal.
Sí.
I jo també m'he sacrificat molt allà i realment he trobat feina de l'hostaleria. I encara he sigut afortunat. Perquè amb la dificultat de l'idioma i tot, encara he trobat feina de restaurants i de bars i tal. Mm-hmm. I també es nota la crisi allà a Anglaterra.
Són molt diferents, però, les maneres de funcionar
molt.
Allà. Sí? En sí. Quin sentit?
En tot. No sé. És... Jo, per exemple...
O sigui que encara és cert, això, que fora es treballa d'una altra... Sí.
Jo, per exemple, sí? Jo tenia una dinàmica de treballar que, comparada amb els natius allà, no tenia res a veure.
Per què? Que feien ells que no feies tu? Que
no,
feies tu que no feien
per
ells?
El meu caràcter.
Jordi,
pel teu caràcter, perdona. Paco. Sí,
aquí,
i tant.
Aquí parla de la base que el Jordi ha estat tota la vida treballant amb el bar i tal.
Sí.
Quan van arribar allà i van veure com treballava el que sabia, perquè clar, 2 o 3 mesos a l'ingrés xerrava una miqueta, perquè clar, al cap d'un any
uh-huh.
el tio ja estava espavilat, sí. I van veure com treballava i va dir no, mañana a treballar aquí. Tomorrow you come and work here.
Això va passar?
Sí, més o menys. No, perquè al principi vaig començar al McDonald's,
sí.
Que no em fes res dir-ho.
No, home, que no veràs.
I vaig estar 2 mesos només, però després vaig trobar una feina a un restaurant a la platja, que era de surfers, després a la universitat he treballat també a l'hostaleria. Llavors, de mica en mica he anat millorant. I això també suposo que està relacionat perquè el meu nivell d'anglès ha anat millorant.
D'acord.
A l'hora de tractar els clients, també, això com... Com ho hem amat des de petit,
uh-huh.
Ja ho tinc a la base.
I de treballar. De
treballar. Bueno, de treballar, això m'ho diu mon pare.
No, treballar, perquè jo reconeixo que el treball teu és molt diferent com treballen allà, Jordi.
Man.
Molt diferent.
Però en qualsevol cas sembla mentida que en un petit establiment del carrer Sant Gaudenci, allò era, o va ser, o ha estat, una escola...
Sí, sí.
Que després, bé, el fill ficat a Anglaterra, resulta que allò que passava en un petit establiment del carrer Sant Gaudenci ha servit tant com podia servir en qualsevol altra escola, no?
Sí, és veritat, sí. Que sí, que el que diu mon pare és veritat, que realment on s'aprèn més no és al col·legi, clar que s'aprèn,
clar que s'aprèn,
i a la universitat també, però a la vida és el que realment fa que aprenguis.
Ho dic perquè a vegades, dia. En bona part, el món de l'hostaleria, moltes persones estan disposades a estudiar i a sacrificar-se per dirigir o per manar, però poques estan disposades a passar pel que és la vida darrere un taulell o la vida de tantes hores.
Però és que a vegades ni te n'adones, no? Això comença com... Bueno, tinc com que fer... Clar, jo, per exemple, era com... A l'estiu sé que tinc que treballo els matins o a la tarda, però, clar, de mica en mica ja vas guanyant confiança mm-hmm. i soltura a l'hora de treballar. I clar, ara me n'adono que després d'anys i anys treballant, pues que em noto una persona preparada, seguretat, amb confiança, en aquest sentit,
mm-hmm.
i això ho pots aplicar en tots els
àmbits. En tots els àmbits de la vida, no? Ens queden 2 minuts. Clar, va ser... Digues, Paco.
I la base principal també, de que jo, amb tots nanos meus, li he ficat al cap també la diguéssim, la costeleria. Cotter, Jim Fish, Tanqueray, Brody Mary, i això ells també ara es donen compte de que ho saben fer. Però no d'ara, de fa temps,
uh-huh.
tant el Toni com el Paco, el Jordi, la Mònica, l'únic que no ha tocat això ha sigut la meva filla, la segona, la Susana, que ella no ha entrat, no ha volgut mai estar a l'hostaleria,
uh-huh.
perquè no cabien tots allà.
És massa petit el local per tanta gent. En una qüestió final, el més fàcil va ser trobar el nom del bar?
No, porta el nom meu.
Però per això dic, va ser el més fàcil, no?
Sí.
El més fàcil de tota aquesta pel·lícula ha estat
va,
això, no?
Un diu, posa el fulano, posa el sotano. Ah. Dic, no, Barón i fora.
Barón.
S'ha acabat.
El passat dissabte, festa de jubilació d'en Paco, que estarà per allà, com és molt normal, perquè això és com el teatre, eh?
Sí.
Con les botes puestes, doncs també. El Paco i la seva senyora i els fills del matrimoni que seguiran endavant amb el negoci. Jordi, gràcies també.
Moltes gràcies.
Paco, gràcies també. Gràcies. I a tots vostès, demà hi tornem a les 9, vigília de Nadal. Adéu-siau.